Bon dia, són les 8.
IB3 Ràdio. Informatiu matí. Amb José Luis Galindo.
A l'espera de les mesures que prengui l'Estat per fer front a les conseqüències econòmiques derivades del conflicte a l'Orient Mitjà, el govern balear fa una passa endavant i convoca a partir de dilluns a sindicats i patronals per posar damunt la taula les amenaces econòmiques a les quals s'enfronten les illes i les seves possibles solucions. A banda dels empresaris, al carrer els consumidors constaten l'increment de preus dels darrers dies i preocupa especialment la benzina. El govern central, una vegada tingui el vistiplau del Congrés, aprovarà en el pròxim Consell de Ministres un primer paquet de mesures, entre les quals destaca la baixada de l'IVA d'alguns productes, entre els quals no es troben, per cert, els carburants. Passam ara altres titulars amb Joan Josep Sunyer. Bon dia.
Bon dia.
Unes 200 persones s'han concentrat per exigir a l'Ajuntament de Palma solucions per a les persones afectades pel desallotjament de l'antiga presó.
Metges del Món ha demanat que Cort informi d'on seran reallotjats els habitants de l'antiga presó i, en tot cas, l'Ajuntament explica que encara no s'ha pogut notificar l'ordre de desallotjament a totes les persones.
La Fiscalia reitera que la nou nada llançada un contenidor a Porto Cristo va néixer viva.
L'Audiència de Palma represa el judici amb jurat per la mort de la criatura l'any 2023. Demanen presó permanent revisable per a la mare i l'oncle.
El trasllat de residus d'Eivissa a Mallorca s'iniciarà a l'abril.
Anunci fet a la darrera reunió del Consell de Batles d'Eivissa, que també s'ha reclamat la cessió d'un solar del Ministeri per construir habitatge públic.
El govern confirma el calendari de festius per al 2027, el Dia de les Illes, que hauran dilluns, i els festius de Setmana Santa seran el 25, 26 i 29 de març.
Ara, cada municipi haurà de triar dues festes locals.
I en els esports, Gai Forteza, què tal? Bon dia.
Bon dia. El Real Mallorca farà avui el darrer entrenament abans del partit de demà contra l'Espanyol, una sessió de feina amb un protagonista, el central i capità Antonio Raillo, que farà una darrera prova per tal d'establir si jugarà o no el partit. D'altra banda, recordem que es baixa segura Jan Virgili per lesió. I en futbol sala, l'Illes Balears Palma Futsal se retroba en la competició de Lliga en el partit que avui, a partir de les 7, l'enfrontarà al Peníscola, partit que podreu seguir en directe a IB3 Ràdio.
Pel que fa al temps, tota Menorca i el nord i nord-est de Mallorca es troben en avís groc per mala mà. Tomàs Solom, bon dia.
Bon dia, avui encetam el cap de setmana amb un canvi de tendència. Avui esperam ambient d'hivern, el pas d'un front que ens deixarà el cel carregat durant bona part del dia i precipitacions, sobretot a partir de mitjan matí. Pluges que principalment afectaran a Mallorca i a Menorca, puntualment moderades, també arribarien a Eivissa i Formentera, però sembla que serien menys protagonistes. Al llarg del dia es podria obrir qualque clariana, però en general serien fenòmens testimonials. A més, es començarà a configurar vent de component nord, primer de mestral a Eivissa i Formentera, també a Mallorca, i tramuntant a Menorca, que guanyarà força a mesura que avanci el dia. De la mateixa manera, la situació marítima anirà alterant-se i esperam a darrera hora de la jornada àrees de maregassa al nord de cada una de les illes. Al vespre, avui vespre, fins i tot podríem veure qualque flòvia de neu a les cotes més altes de la Serra de Tramuntana. Demà diumenge mantindrem certa inestabilitat, però sobretot el gran protagonista serà el vent i el temporal marítim, principalment a Menorca, on es podrien superar els 90 km per hora amb un fort temporal, ones d'altura màxima que podrien superar fins i tot els 10 metres. A més, encara amb possibilitat de precipitacions i fins i tot de calabruix.
Gràcies, Tomàs, i atenció a les carreteres, perquè fins a les 3 romandrà tancada l'autopista MA1 sentit Andratx. Avui, entre les 7 i les 3 de l'hora baixa, es desviarà el trànsit per la sortida de Portals, tot això mentre duren les reparacions del pont. Són les 8 i 4 minuts. Ivan López, el control tècnic, començam.
Escoltau l'informatiu matí, el primer informatiu del dia d'IB3.
A El govern convocarà a partir de dilluns sindicats i patronals i organitzarà reunions sectorials per analitzar possibles solucions per intentar frenar l'impacte de la pujada de preus causada per la guerra a l'Orient Mitjà.
La vicepresidenta del govern, Antònia Maria Estarella, s'assegura que l'àrea econòmica de l'executiu segueix amb preocupació l'augment dels costos de l'energia i les conseqüències de la guerra. Les trobades amb els sectors econòmics estaran liderades pel conseller d'Economia, Antoni Costa, i el d'Empresa, Alejandro Sáenz de San Pedro. Les mesures que es puguin acordar hauran de complementar les que adopti el govern espanyol per al conjunt de l'Estat.
Tant l'impacte com aquelles mesures que aprendran tindran també molt que veure en quin intens s'allargui el conflicte, que és un incògnit a dia d'avui, i sobretot també ha d'anar de la mà de quines mesures posarà en marxa damunt la taula del govern d'Espanya, perquè les que prenguin des del govern han de ser complementaris. Per això, reiterar una vegada més el desig d'aquest govern de una resolució ràpida del conflicte.
Has de donar més control dels números des que potser podries, saps, antes despreocupar-te una mica. Doncs ara no. Ara has d'estar molt pendent.
I l'únic que pot aturar un poc són els polítics, que ens representen. Perquè nosaltres què hem de fer? No comprar menys. Perquè no arriba. Si el polític no fa qualque cosa, perquè pareix que dormen.
I aquests darrers són alguns dels testimonis recollits aquest divendres al mercat de l'Olivar, ja que aquest increment de preus els consumidors ja ho noten a la butxaca. En aquest cas, la guerra encara no reflecteix en les darreres dades de l'IPC. Segons el darrer informe, l'índex baixa fins al 2,2%. Són dades del febrer, quan encara no havien començat els atacs a l'Iran. De fet, aquesta xifra de febrer és la més baixa que s'ha registrat a les Balears des d'octubre de 2024.
Segons el balanç del segon mes de l'any, del febrer, on més van pujar els preus va ser en l'àmbit dels restaurants i els allotjaments, que són un 6,5 més cars que el mateix mes del 2025. Per contra, el cost de la informació i les comunicacions va baixar al 0,1%, l'única categoria en què es varen reduir els preus. En l'àmbit, els costos, volem dir, en l'àmbit estatal, l'IPC va pujar 4 dècimes respecte del gener i manté la seva taxa interanual en el 2,3, una dècima més que les Illes, tot i quan alguns comerciants asseguren fer tot el que poden per no repercutir l'increment de les despeses en el consumidor final. Són Maria Antònia Pinya, de la fruiteria Es Nostre Cantonet del Mercat de Peregrau, i Paquita Bonnin, de la presidenta d'aquest mercat.
Procuram, malament la gent potser no s'ho cregui, guanyar lo mínim perquè no sigui tan excessiu les pujades. Que antes pujava 5 o 10 o 20 cèntims i ara potser tu vas a comprar i una pujada és d'un euro.
Fa molt de mesos que això va pujant, i de mica en mica s'omple la pica, i la pica ja comença a estar plena.
Menorca reclamarà al Ministeri de Transports que s'incrementi el descompte de resident com a mínim fins al 80% per fer front a l'escalada de preus i la volatilitat del mercat.
La proposta ve del PP, es debatrà en el ple insular de dilluns i comptarà amb el suport de la majoria de grups polítics. Els populars sostenen que l'eliminació de determinades freqüències aèries en temporada baixa ha provocat una reducció de l'oferta i, en conseqüència, un encariment dels preus, una mesura complicada, diuen, que complica més que es faci realitat, perquè la iniciativa s'hauria d'aprovar i tramitar al Congrés.
El govern mira amb lupa el que farà l'executiu de Pedro Sánchez per saber el camí a seguir per reforçar l'escut econòmic de la guerra, però aquest necessita suports per poder-ho fer realitat. De moment, calcula aprovar un paquet de mesures en el pròxim Consell de Ministres, però, com dèiem, necessita aquest vistiplau.
La Moncloa ja ha mostrat un primer esborrany als grups parlamentaris i als principals agents socials. Es tracta d'un seguit de mesures conjunturals que es divideixen en quatre grans grups i que preveuen la baixada de l'IVA en alguns productes, segons ha confirmat la vicepresidenta tercera de Transició Ecològica, Sara Aigesen.
Medidas primero de escudo social, protección a los más vulnerables, medidas para los profesionales, en este caso, como he dicho anteriormente, de qué manera ese impacto de los carburantes lo podemos mitigar, otras medidas de calado más general, fiscales también en el mundo energético, y por último las medidas antifraude. Esas son las coyunturales a las que se sumarán las estructurales.
El que sí estaria descartat al Manco de manera immediata és la rebaixa dels impostos als carburants, ja que en bona part depenen de normativa europea, diu l'executiu estatal. Això quan la patronal de benzineres ha exigit aquest divendres la rebaixa de l'IVA i de l'impost especial d'hidrocarburs. Mentrestant, la vicepresidenta d'Hisenda, Maria Jesús Montero, ha explicat que l'òrgan regulador està monitorant la situació de prop per evitar que hi hagi empreses que s'aprofitin del context internacional, diu, per pujar preus de manera injustificada.
Lo que el gobierno ha encargado al órgano regulador, al órgano de control, es que vigile que en las gasolineras, que en el lugar donde las personas abastecen del petróleo, no se estén produciendo ningún tipo de aprovechamiento de la situación para encarecer los precios.
El principal partit de l'oposició això no ho veu bé. El president del PP, Alberto Núñez Feijóo, critica la demagògia, ha dit, del govern estatal perquè assenyala, mentre defensa el no a la guerra, s'aprofita d'aquesta, incrementant la recaptació en forma d'impostos.
No se puede enarbolar con una mano el eslogan del no a la guerra y poner la otra para recaudar la inflación que genera la guerra. Eso es doblemente demagógico. Cada día que pasa sin que el gobierno tome medidas es un día más de asfixia a la gente y un día más de Sánchez recaudando de más.
I la presidenta del Congrés, Francina Armengol, ha qualificat d'inexplicable que el Partit Popular i Vox donin suport, diu, als actes de Donald Trump i a la guerra contra l'Iran, que considera il·legal i contrari al dret internacional.
Armengol els culpa de ser còmplices de l'escalada de preus que provocarà el conflicte.
Que tothom tingui clar, quan hi ha una pujada de benzina, quan hi ha una pujada de preus, que això té una responsabilitat. La dreta, a nivell internacional, a nivell nacional i a les Illes Balears. O sigui, Partit Popular i Vox, que són els que estan donant suport en aquesta situació de guerra a l'Iran i que està provocant aquesta escalada de desavantatges per a la ciutadania.
Paraules de l'expresidenta en un acte a Palma del Partit Socialista, on s'ha desplegat una gran pancarta amb el lema No a la guerra.
Quant a la situació a l'Orient Mitjà, la darrera hora passa per l'impacte d'un dron que ha provocat un incendi a l'ambaixada estatunidenca a Bagdad, capital de l'Iraq, després que un bombardeig nord-americà deixés 3 milicians pro-iranians morts en el centre de la capital iraquiana.
A més, l'Iran ha amenaçat amb destruir la infraestructura energètica dels Estats Units a la regió després que Washington hagi atacat l'illa de Kharg, que és el cor de la indústria petroliera del país persa. Mentrestant, el secretari de guerra americà, Pete Hegseth,
Iran has no air defenses. Iran has no air force.
Assegura que els Estats Units estan més a prop de la victòria perquè, com escoltam, diu que l'Iran no té defenses ni forces aèries ni marina, diu que les seves reserves de míssils ja només estan al 10% i que el nou líder suprem està ferit o probablement desfigurat.
Rússia, de la seva banda, ha celebrat el canvi de parer dels Estats Units, que ha donat llum verda a la compra del petroli rus davant la falta de subministrament per part dels països de l'Orient Mitjà. La borsa espanyola ha caigut un 0,47% en una sessió volàtil pel petroli i Wall Street.
I en un altre ordre de coses mundial, però també en certa relació indirecta amb tot plegat, Cuba ha confirmat aquest divendres que estan conversant amb l'administració de Trump dels Estats Units per mirar de solucionar els problemes bilaterals que tenen ofegada l'economia i la societat cubana, per exemple, per la falta de combustible. Ho ha anunciat el president del país del Carib, Miguel Díaz-Canel.
Funcionarios cubanos sostuvieron recientemente conversaciones con representantes del gobierno de los Estados Unidos para buscar por la vía del diálogo la posible solución a las diferencias bilaterales que existen entre nuestras dos naciones.
Es tracta d'un punt d'inflexió en les difícils relacions entre Cuba i els Estats Units que arriben quan el país del Carib fa 3 mesos que no rep petroli, des que va ser detingut el president veneçolà Nicolás Maduro i els nord-americans es varen fer amb el control d'un dels principals països exportadors i proveïdors de Cuba.
Informatiu Matí. L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio.
8 i 14 minuts, més de 200 persones convocades per una cinquantena d'entitats socials han exigit a l'Ajuntament de Palma solucions per a les persones afectades pel desallotjament de l'antiga presó.
Els participants hi han protestat contra aquest desallotjament previst, reclamen que no es dugui, que no es faci sense oferir una alternativa d'habitatge real per a les persones que actualment resideixen a l'antiga presó. Les entitats convocants denuncien que moltes d'aquestes persones es troben en situació de gran vulnerabilitat, ja que entre els residents hi ha treballadors precaris, migrants, persones sense papers i sol·licitants d'asil, diuen. Per aquest motiu, reclamen polítiques d'habitatge que els garanteixin un sostre digne. Durant la concentració, portaveus de les entitats, com Miquel Reyero, de Metges del Món, i Miquel Duran, del Sindicat de l'Habitatge, han insistit en la necessitat d'oferir solucions d'habitatge abans de qualsevol desallotjament.
Bueno, nosotros como podemos dar testimonio de una serie de personas de las que están en la cárcel, fundamentalmente de las que tienen algún problema de salud y de acceso, sobre todo, a los servicios sanitarios. Sabemos que es un perfil muy variado, hay ciudadanos que trabajan incluso, hay alguna familia, y sabemos de primera mano la situación que están en la cárcel, pero en la situación que estarían si no pudieran estar ahí. Siempre es un refugio, el último refugio, pero en la calle, si no están aquí, no se van a desaparecer.
Bé, idò, principalment reclamant que s'estigui intentant treure en el carrer a tanta gent sense una alternativa real, i més enllà posar-me damunt la taula el fet de que no és una cosa que només afecti la gent que viu sentida a presó, sinó que és un problema estructural sense alternatives reals.
A la mobilització contra el desallotjament de l'antiga presó de Palma no només hi ha hagut membres dels col·lectius convocants, sinó també persones de la societat civil que s'han acostat per mostrar suport i denunciar la situació d'emergència d'habitatge que viu Palma.
Vingut perquè em sembla molt injust això de que facin fora gent que no té res sense tenir un puesto o sigui, sense una solució.
He vingut per defensar el dret de la vivenda que tenen tota aquesta gent, que està en situació molt vulnerable.
Un suport que alguns dels residents de l'antiga presó palmesana han agraït, al mateix temps que reclamen a l'Ajuntament alternatives reals d'habitatge.
Pues la verdad me llena, porque contra más gente venga mejor, y eso significa que nos dan apoyo, que están con nosotros, y la agradezco de corazón, de verdad.
Lo hemos pasado así, pero que ve tanta gente ahora, pues muy bien, la verdad, que nos apoye.
Segons l'Ajuntament, encara no s'ha pogut notificar l'ordre de desallotjament a totes les persones, així que encara no se'ls pot treure la força. La regidora de Serveis Socials és Luder Roca.
No tinc la dada, però ja li dic que és un procés que està en marxa, que s'han d'esperar els terminis que toquen i després s'agafaran les mesures que siguin adients a l'Ajuntament.
A tot això, l'Ajuntament de Palma marca la polèmica pel possible desempadronament a edificis municipals de persones sense llar, ateses per la Creu Roja, a tot el procés del desallotjament de l'antiga presó.
Són persones, t'ha explicat, que com que no tenen una casa on viure, s'empadronen a edificis municipals i llavors consten com a residents a la ciutat i poden accedir així als serveis públics. En un primer moment, Cort va explicar que era la Creu Roja que havia enviat el llistat d'aquestes persones empadronades, però la regidora de Serveis Socials, Lourdes Roca, diu ara que va ser una decisió dels tècnics per a poder actualitzar el padró.
Sí que hi va haver aquest protocol intern que a nivell tècnic se va firmar, i a nivell tècnic, si ho varen demanar o no, a nivell polític no se va demanar.
A l'oposició, el secretari general del Partit Socialista a Palma, Iago Negueruel, ha cridat l'atenció sobre els canvis de versions de l'Ajuntament palmesà en relació a aquest tema. També ha lamentat l'increment, diu, de la desprotecció que pot implicar el desempadronament de les persones sense llar.
Primero dijo que era a iniciativa de Cruz Roja. Cruz Roja dice que no es a iniciativa de Cruz Roja. Después dice que son los técnicos y, por tanto, ataca también a los funcionarios de este ayuntamiento, a los que nosotros queremos también poner en valor su trabajo, porque está claro que no fueron los funcionarios de oficio quienes deciden cambiar el procedimiento. Todo el trabajo que están haciendo es quitar derechos y quitar derechos a las personas más vulnerables.
I seguim en clau social amb unes altres dades també preocupants. El 2025, 940 persones moriren a les Balears pendents que se'ls reconegués el dret a la dependència o que se'n determinés la prestació. La comunitat suspensa suspèn amb un 4,3 el dictamen de l'Observatori de l'Aplicació de la Llei de la Dependència i és la sisena comunitat amb pitjor nota. Tot i que s'ha de remarcar que les dades no coincideixen amb les aportades regularment per la Conselleria de Benestar Social, el balanç no només és demolidor a les Illes o és a tot Espanya, on un total de 32.700 persones han mort esperant la tramitació de les ajudes.
L'Associació de Directores i Gerents de Serveis Socials ha fet balanç de 20 indicadors dependents i ha alertat de baix compliment de la majoria. Expliquen que a l'Estat hi ha 1.700.000 persones dependents i segons la regió reben les ajudes de millor o pitjor manera en general, però aquesta associació critica l'enorme burocràcia que evita que tots aquests ciutadans rebin quan toca la prestació. Si la llei obliga que sigui en el marge de 180 dies des de que es demana, actualment es torben 341 dies, el doble. Álvaro Revilla, portaveu de l'Associació de Directores i Gerents de Serveis Socials, destaca que hi ha milers de persones que no cobren la prestació de dependència, tot i tenir-la aprovada. A les Illes s'ha augmentat en 96 persones aquesta xifra. La taxa és del 10,1%, quasi dos punts per damunt de la mitjana espanyola.
Este año aumenta el limbo de la dependencia, es decir, personas que tienen derechos reconocidas como dependientes que no están recibiendo su prestación o servicio su PIA de manera efectiva, que además rompe la tendencia. El plan de choque, decíamos al principio, que ha sido un claro impulsor del sistema, cambia la tendencia y aumenta en 6.461 personas.
Escoltau l'informatiu matí, el primer informatiu del dia d'IV3 Ràdio.
En tribunals, la fiscal reitera que la criatura llançada per la seva mare a les escombraries a Porto Cristo el 2023 va néixer viva. L'Audiència Provincial de Palma ha començat aquest divendres la vista oral amb un tribunal jurat contra ella i el seu cunyat. Estan acusats de matar la seva nounada. És la segona vegada que se celebra el judici. El primer procés judicial es va anul·lar pels dubtes sobre la competència d'un dels pèrits de la defensa que apuntava que la petita va morir a causa d'un avortament.
El Ministeri Públic manté per la mare i el conco del nadó la pena de presó permanent revisable per un delicte d'assassinat. Segons la Fiscalia, la dona va donar la bebè al seu cunyat perquè la tirasse un contenidor a Porto Cristo. Els dos acusats, apunta la fiscal, eren ben conscients que l'infant era viva i el van abandonar al contenidor en lloc de dur-lo a l'Hospital de Manacor, que es trobava a poca distància, 400 metres del lloc dels fets. La nounada va néixer viva. És un assassinat, ha insistit la fiscal.
En relació al cas de la mort de 27 cans a un ferri l'octubre de l'any passat, s'investigaren dos homes per la seva possible responsabilitat.
Són els responsables de l'empresa encarregada de traslladar els animals que van morir juntament amb 9 més que varen sobreviure, que venien de participar en activitats de caça a Lituània. Varen embarcar a Barcelona cap a Palma i varen morir asfixiats durant el trajecte. La investigació de la Guàrdia Civil ha conclòs que les condicions del trasllat no varen ser les apropiades per tots els animals i que, a més, ningú en va tenir cura durant el trajecte.
I la jove que va patir una agressió masclista a mans de la seva exparella a Sant Antoni, que romania ingressada a la unitat de cures intensives de la Policlínica, ha estat traslladada ja a Planta, on continua recuperant-se.
La dona va patir un traumatisme cranioencefàlic per l'agressió i va haver de ser intervenida quirúrgicament dues vegades. Ara es troba estable amb una evolució favorable.
Informatiu matí. L'actualitat, minut a minut, a IV3 Ràdio.
Vols anar a Son Moixa a gaudir dels partits sense embossos ni haver de cercar aparcament? Bici Palma i l'MT t'ofereixen les millors opcions de transport per estalviar temps i tot més. Amb bici i bus, guanya el medi ambient i guanyes tu. Ajuntament de Palma.
Avui 23, els metges tornen a la vaga i ho faran des de dilluns, dia 16, fins divendres, dia 20. Serà la segona setmana que aturen enguany per mostrar el seu rebuig a l'esborrany de l'Estatut Marc i reclamar-ne un de propi. Una setantena de facultatius s'han reunit aquest divendres en assemblea a l'Hospital de Son Espases, on s'ha criticat de nou la inexistència de negociacions amb el Ministeri de Sanitat.
El president de la Confederació Estatal de Sindicats Mèdics i de Cimeval, Miguel Lázaro, Insisteix que la ministra de Salut, de Sanitat, Mònica García, hauria d'haver dimitit fa estona i assegura que evita negociar amb el comitè de vaga per no confrontar-se amb els sindicats no mèdics amb qui ja té un acord.
Y ahora son otras cosas mucho más complicadas. Es muy fácil. Si quiere, lo puede resolver. Y fíjate, lo que le pedimos es, oiga, llámenos a negociar al comité de huelgas. No le pedimos otra cosa. Entonces, yo creo que hay que seguir luchando porque, como decía Nietzsche, el que tiene un porqué es capaz de soportar casi cualquier cómo.
UGT, sindicat majoritari al sector del comerç de les Illes, reclamarà a la patronal una pujada salarial del 17% en 3 anys. A banda d'aquest augment salarial, reclamarà que el futur conveni inclogui una clàusula que permeti revisar els salaris a l'alça quan hi hagi increments sobrevinguts de l'IPC. Si aquestes millores s'aproven, beneficiaran uns 70.000 empleats del sector. Ens ho conta Carme Moreno.
El secretari general de la Federació de Serveis UGT, José García Relucio, explica que el complement de fidelitat és innovador en el sector i té l'objectiu d'evitar la rotació de personal que hi ha. Pel que fa al complement d'insularitat, García Relucio ha assenyalat que hi ha empreses que ja el paguen als seus treballadors. En la negociació, UGT reclamarà que aquest complement sigui de 250 euros mensuals.
Hi ha empreses d'alimentació y del sector textil que ya están pues aplicando ese plus de insularidad para los trabajadores y las trabajadoras del sector del comercio. Ahí, como te decía, ya hay empresas importantes que lo están aplicando en las cuatro islas.
En aquest moment, els treballadors fixos discontinus del comerç compten amb contractes de mig any. UGT vol que aquest temps s'allargui fins als 9 mesos, com passa al sector de l'hostaleria. En la primera reunió amb la patronal, que serà el pròxim dia 25, García Relucio també reclamarà que s'incorporin nous complements com el de canvi climàtic. En aquest cas concret, defensarà que els treballadors del comerç disposin de 4 dies anuals remunerats en cas d'inclemències meteorològiques.
Un día de que caiga un aguacero, por ejemplo, y no puedan y sea peligroso poder desplazarse de un sitio a otro, en estos casos puede tener el protocolo ya también, a que se active ese protocolo para que las trabajadoras y trabajadoras puedan tener permiso retribuido, esto sí, permiso retribuido para no desplazarse a su puesto de trabajo.
El sindicat UGT reclamarà també que totes les empreses del comerç tinguin un protocol d'assetjament. A més, diu que tindrà en compte la idiosincràsia del petit comerç i que podran ser flexibles en les demandes que pugui fer la patronal Pimeco. Ara bé, el sindicat té clar que les pujades salarials i la reducció de la jornada laboral a les 35 hores ha de ser la mateixa tant per petites com grans empreses.
Gràcies, Carme. I el govern confirma el calendari de dies festius de 2027 a les Illes. Entre les dates més destacades hi ha el Dia de les Balears, l'1 de març, que l'any que ve caurà en dilluns. Els festius de Setmana Santa, dijous, divendres, sant i dilluns de Pasco, seran dia 25, 26 i 29 de març.
Quant als festius d'àmbit estatal, es mantenen celebracions habituals com ara el Cap d'Any, el Dia dels Reis, el Dia del Treball, la Festa Nacional d'Espanya, la Immaculada Concepció i Nadal. A més, el calendari incorpora altres dies festius tradicionals com el de l'Assumpció, que és el 15 d'agost, i Tots Sants, l'1 de novembre. El document estableix els dies festius d'àmbit autonòmic i estatal, i ara cada municipi haurà de triar les seves dues festes locals.
Fora de les illes de Miranda de Ebro, Burgos, l'home investigat per provocar l'incendi que va matar la seva exparella, la mare d'aquesta i una jove de 24 anys, ha ingressat aquest divendres a la presó de manera provisional i per ordre judicial.
L'empresonat de 60 anys ha negat la seva implicació en el succeït. Segons el diari de Burgos, li atribueixen igualment 7 homicidis en grau de temptativa per les persones que resultaren ferides.
La dona detinguda per cremar el seu marit a Xiva, a València, declara que patia amb maltractaments i que va actuar després d'una discussió.
L'home continua ingressat a la unitat de cremats de l'Hospital La Fe de València en estat molt greu.
I en clau política, aquest divendres s'ha tancat la campanya electoral per les eleccions autonòmiques anticipades de demà a Castella i Lleó. L'actual president i candidat popular Alfonso Fernández Mañueco ha tancat campanya a Valladolid.
Cada escaño que no sea para el Partido Popular será un escaño más para los intereses de Sánchez.
I el candidat socialista Carlos Martínez també ha celebrat el míting final de campanya a Valladolid amb al·lusió a la llarga hegemonia, ha dit, del PP a la comunitat.
40 anys de marginació, 40 anys de invisibilitat, 40 anys sin alzar la voz. I el domingo vamos a darle la vuelta a todo eso.
Quant a Vox, el seu candidat, Carlos Pollán, tancant igualment a la capital castellana la campanya electoral a Castelló amb clara al·lusió a la immigració i la inseguretat.
Esos ilegales que están entrando en este país y que se van a ir a su tierra con sus costumbres, con sus burcas y con todo lo que están utilizando para crear inseguridad en nuestras calles.
I mitja, repassam els principals titulars. El govern balear convocarà a partir de dilluns a sindicats i patronals per cercar solucions a l'increment de preus derivat de la guerra a l'Orient Mitjà.
Seran mesures complementàries a les de l'Estat, que ja ha avançat que intentarà aprovar la setmana següent un paquet de mesures que contempla la rebaixa de l'IVA d'alguns productes, entre els quals no es troben els carburants, però.
Unes 200 persones s'han concentrat per exigir a l'Ajuntament de Palma solucions per a les persones afectades pel desallotjament de l'antiga presó.
Metges del Món demana que Cort informi d'on seran reallotjats els habitants de l'antiga presó. En tot cas, l'Ajuntament explica que encara no s'ha pogut notificar l'ordre de desallotjament a tothom.
La Fiscalia reitera que la nounada llançada a un contenidor a Porto Cristo va néixer viva.
L'Audiència de Palma repassa aquest divendres el judici amb jurat per la mort de la criatura l'any 2023. La Fiscalia demana presó permanent revisable per la mare i l'oncle.
El trasllat de residus d'Eivissa a Mallorca s'iniciarà a l'abril.
L'anunci l'ha fet la darrera reunió del Consell de Batles d'Eivissa, en què també s'ha reclamat la cessió d'un solar de l'Estat per construir habitatge públic.
El govern confirma el calendari de festius per al 2027. El dia de les Illes cauran dilluns i els festius de Setmana Santa seran el 25, 26 i 29 de març.
Ara cada municipi haurà de triar dues festes locals.
I comença avui la Fira de la Caça i del Món Rural a l'Hipòdrom de Son Pardo de Palma.
Enguany està dedicada a les modalitats tradicionals de caça de Mallorca.
Informatiu Matí. L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio.
Arriba el moment ara en què serem els vostres ulls davant les portades dels diaris. El diari Menorca obre amb l'explotació del port de Calambosc al municipi de Ciutadella, que l'administració pública ha renunciat a gestionar directament i continuarà 20 anys externalitzada. El Lago serà 20 anys més de gestió privada amb 4 milions d'inversions, el titular.
Afegeix que l'empresa Nexport seguirà un any més en precari fins que Ports liciti el contracte, que els actuals amarradors tindran prioritat i l'avarador continuarà sent d'ús públic. Foto de portada del Menorca pel començament del moviment de terres al Solà, que ha d'acollir la nova comissaria de la Policia Nacional a Mou, amb els títols La comissaria en marxa, les obres comencen després de 8 anys d'espera.
A les Pitiuses, el periòdico obri amb el pla pilot per dur els FEMS d'Eivissa a Mallorca. Diu que el conseller eivissenc confia en començar-lo el mes que ve amb una inversió de 10 milions d'euros i per allargar la vida útil de l'abocador de Canaputxa.
Foto del diari Pitius del grup Serra per la Fira de l'Ocupació de Santa Eulària amb el destacat de 80 empreses participants participants i 1.800 llocs de feina vacants.
Una foto del mateix tema obri l'edició del diari que titula «Un aspirant per cada 3 feines» i afegeix que han participat de les trobades entre ocupadors i treballadors mig milenar de candidats.
Destaca també el periòdic quan el Consell de Balles a Eivissa han celebrat ahir que Eivissa demanarà que mai no hi hagi més de 2 creuers al port.
Feim el vot a Mallorca, on l'última hora diu que el govern activa el diàleg social amb sindicats i patronals davant la crisi del combustible per la guerra a l'Orient Mitjà. Dilluns s'han de reunir per analitzar la situació, s'exposa i dissenyar un pla de xoc.
L'increment del cost de l'asfalt que amenaça les obres de carreteres, l'endarreriment o fins i tot aturada dels projectes d'habitatge públic són dues de les possibles conseqüències, s'assenyala. La foto és per a la concentració de diferents entitats pels ciutadans davant l'antiga presó de Palma, que ha de ser desallotjada. La presó eleva la seva temperatura, centenars de persones tornen a protestar i demanen una solució a l'habitatge.
I Diari de Mallorca diu la guerra enfronta Armengol i Proens en un clima de preocupació. Això després es detalla que la presidenta del Congrés hagi acusat Pepe i Vots d'allanollar-se davant Trump i que el govern de les Illes hagi dit que Armengol és una irresponsable pel seu no a la guerra.
Foto aquí igualment per la concentració davant la presó vella palmesana amb els desallotjats de la presó. Més de 50 entitats acusen Cort de criminalitzar la pobresa. És el títol, i encara dels diaris en paper editats a les Illes, el setmanari de l'Ara Balear s'obri amb una foto de l'antiga factoria de Gama i el títol Adeu Indústria, els costos del transport per a l'exportació, la manca de lideratge públic i l'emergència de l'habitatge duen el sector a una situació crítica i allunyen les Illes de l'objectiu de la diversificació econòmica.
Fora de les Illes del Mundo, Trump allibera 10.000 milions del petroli de Putin per pagar la seva guerra, i el País diu Cuba negocia amb Trump baix l'amenaça del col·lapse.
I l'ABC, amb la mateixa foto, per cert, que el País, de Díaz-Canel, el president cubà, el castrisme agonitza, i l'avantguàrdia, Trump alleugeix l'embargament del petroli a Rússia i indigna la Unió Europea.
8 i 35 minuts, ja són aquí els esports.
Informatiu matí. Esports. Gabriel Forteza.
Bon dia. El Reial Mallorca vol revertir la situació en descens des de fa 4 jornades i la primera oportunitat per fer-ho serà demà diumenge a les 2, el dia de l'estrena de De Michelis a la banqueta de Somoix davant l'Espanyol. El seu rival és setè a la classificació. Els de Manolo González només han sumat els darrers 10 partits 4 punts, fruit de 4 empats i 6 derrotes. D'aquesta forma, són el pitjor equip del 2026, juntament amb l'Elx. Sentim el migcampista del conjunt vermell, Manu Morlanes, parlant a IB3 Ràdio.
Tenemos otra oportunidad esta semana de bueno, delante de nuestra gente, continuar esas sensaciones, ¿no?, que tuvimos el fin de semana pasado contra Osasuna y bueno, el equipo está ilusionado, motivado y con ganas de que llegue el domingo en un partido muy importante para nosotros.
El migcampista del Mallorca diu al programa Esports 3 d'aquesta casa quina ha estat la feina principal del nou entrenador Martín De Michelis.
Bueno, yo creo que sobre todo ha intentado tocar el tema emocional, ¿no? Cuando llegas a un equipo en una situación complicada, la gente suele estar cabizbaja, con la energía que se respira seguramente no es la más apropiada, ¿no?, para afrontar el final de temporada, y ha incidido mucho en eso. Y luego, evidentemente, pues al ser un gran exjugador de fútbol, ¿no?, y al haber vivido y jugado en equipos tan grandes, pues uno tiene los conocimientos suficientes futbolísticos, tácticos, la forma en la que se dirige hacia los jugadores. Creo que ahí se nota, ¿no?, que ha estado en grandes equipos, ha tenido grandes entrenadores.
El capità Antonio Reillo es manté com a dubte i avui farà la darrera prova en el darrer entrenament. Els que no seran són Kumbula, Asano, Abdón, Bergstrom, Llebrés i Jan Sales per lesió i Jan Virgili per sanció. Del rival de demà, Morlanes va dir el següent.
El mismo español del que hablas es el que creo que está séptimo, no sé qué posición va ahora, o sea, que tampoco me voy a quedar con estos últimos 10 partidos porque ha demostrado en el cómputo medio de la temporada que es un equipo súper competitivo, un equipo que tiene muy claro a lo que juega, un equipo incómodo que no permite hacer un juego limpio a sus rivales. Limpio me refiero en el sentido de fluido, porque te incomoda, te presiona arriba, tiene jugadores muy enérgicos y bueno, me espero un equipo que va a venir evidentemente a intentar cortar esa racha de la que hablas.
Ahir, corresponent a la 28a jornada primera, ja es va jugar un partit, a l'Alavés 1, Villarreal 1. Per avui, a les 2, Girona, Athletic Club. A les 4 i quart, Atlètic de Madrid, Getafe. A les 6 i mitja, Oviedo, València. I a les 9 del vespre, Real Madrid, Elche. Quant a la primera federació, l'Aude Eivissa cercarà demà contra el Marbella una tercera victòria consecutiva. Parla el seu entrenador, Miguel Álvarez.
No va ser fàcil ganar al Marbella, però bueno, és la... Los entrenadores siempre estamos ocupados, más que preocupados. Antes tenemos que estar ocupados en ganar fuera. ¿Te preocupa no ganar fuera? ¿Te preocupa? A mí no me preocupa nada. Pero sobre todo desde el respeto a los contrarios. ¿Cómo voy a pensar yo que el Marbella es una breva? Viene de empatar en campo el Murcia y casi ganar la segunda parte.
En futbol sala torna a la Lliga per l'Illes Balears Palma Futsal després d'haver-se classificat per a la Final Four de la Champions i a una setmana de l'inici de la Copa d'Espanya. El Palma juga a les 7 del vespre a Peníscola, equip que la temporada passada va ser campió de la Lliga regular i que enguany lluita per la permanència. Del rival d'avui parla l'ala del conjunt mallorquí, el veterà Ángel Velasco Lin.
De hecho, todavía no hemos hablado nada de la Copa d'Espanya y sí de Peníscola, porque es que al final... Nuestro deporte tienes que basarte en el día a día, no puedes anticiparte a lo que vaya a venir. Como te he dicho antes, son tres puntos vitales para estar arriba en la clasificación, para mantener esta dinámica positiva que estamos teniendo en muchos aspectos y solo pensamos en Peníscola, así que eso es lo que te puedo decir.
Amb tanta diversitat de competicions, el tècnic Antonio Vadillo demana al seu equip concentració.
Es importante que nos centremos en este sentido, ya que llevamos Liga, Champions, volvemos a Liga, Copa de España... Y esto siempre dispersa un poco, ¿no? Entonces, venimos de una última derrota liguera en casa del Pozo. Necesitamos estos tres puntos para seguir en la parte alta de la tabla.
I a la segona divisió, a la jornada 23, el Gasifred Atlètic rep la visita del Jaén. Anem ara amb el bàsquet. A primera federació, Tad McFadden, ja és història a l'Èstia Menorca. Ahir ho va avançar el tècnic de l'Èstia, Javi Zamora, a la prèvia del partit que es juga demà a les 6 davant el Flexicar Fuenlabrada. Ara al club li queden 20 dies per fitxar el seu substitut. Això sí, ha de ser un jugador que no hagi competit aquesta temporada al bàsquet FEB. Zamora parla d'aquesta baixa de McFadden.
Estamos viendo la manera de resolver su situación, pero no seguirá en dinámica de equipo. Es decir, no va a continuar con nosotros. Lo que estamos es viendo la manera de resolver temas contractuales y demás, pero no acabará la temporada con nosotros.
A la mateixa hora, el Palmer Bàsquet jugarà contra la Lega Cantàbria al Palau d'Esports de Somos. Juan Didiez és l'entrenador del Palmer.
Vamos a trabajar, vamos a plantear un partido que sea sólido en defensa. Y bueno, y adelante, como siempre os digo, que compartamos el balón, que cada uno dentro de su rol sea capaz de dar el 100% y de entender desde dónde puede aportar.
I demà a les 11:30, el Fibui Palma, que és 11 a la classificació, visita el Movistar Arena per jugar davant l'Estudiantes, 5è classificat. Un Fibui amb una dinàmica molt negativa de 4 derrotes consecutives. Sentim Pablo Cano, tècnic de l'equip.
Intentaremos identificar las situaciones preponderantes de ellos para los jugadores determinantes y tratar de limitar a sus líderes, que me parece que va a ser la clave.
Més bàsquet. La selecció espanyola femenina jugarà la pròxima matinada davant Puerto Rico en el tercer partit corresponent al torneig de classificació per la cita mundialista de Berlín. Selecció amb presència mallorquina amb Elena Puello. Pel que fa a l'Eurolliga, derrota del Barça davant el Hapoel Tel Aviv per 75-80. I parlem ara de vòlei. Darrera jornada a la fase regular de la Lliga Iberdrola, amb la Barca de Menorca ja matemàticament campió de la fase regular des de fa un parell de jornades. L'equip ciutadellenc jugarà a les 5 a la pista del Sant Cugat, ja pensant en els play-offs pel títol de Lliga. Bep Llorenç és l'entrenador de l'equip menorquí.
És final que va de primers, que recordar que feia 14 temporades que no acabàvem primers en la Lliga regular, per tant, és un èxit esportiu, que lògicament encara no ha acabat, però que fins ara se valora de manera molt positiva.
Pel que fa a la Superliga masculina, el Connecta Balear Manacor visita a les 7 la pista del Conqueridor València amb l'objectiu de fermar la tercera plaça. I anem acabant fent un repàs poliesportiu. En hoquei línia, l'Espanya rep a les 7 a casa Velòdrom Illes Balears, el Valladolid. En futbol americà, el Mallorca Voltors visita demà els Terrassa Reds a les 12 del migdia. En handball, avui a les 16:45, el handball Mallorca juga a Alacant. I en vola, Marta Cardona lluitarà pel podi a l'europeu de 470 i Sílvia Mas estarà a la Medal Race del 470 mixta. Fins aquí la informació esportiva.
Escoltau l'informatiu matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio. Alba Torrents, campiona d'Europa de bàsquet.
S'ha obert un camí per anar cap en aquesta igualtat. He tingut sort. Sabem que no tot passa d'un dia per l'altre, però que aquest objectiu estigui més a prop que només en fora. La igualtat és el partit clau. Continuem obrint camí.
Institut Balear de la Dona. Govern de les Illes Balears. Arriba al Teatre Principal d'Inca Divines Palabres, l'obra més universal del gran dramaturg Ramon Maria del Valle Inclán. La reconeguda companyia Atalaya en presenta una nova versió contemporània, intensa i carregada de força escènica. Dissabte 14 de març a les 19 hores, un clàssic imprescindible del teatre en castellà. Entrades ja a la venda.
Vuit i 44 minuts, seguim amb l'informatiu matí. A Eivissa es prepara per enviar residus a Mallorca. El Consell Eivissenc preveu iniciar el mes d'abril la prova pilot per traslladar FEMS fins a la incineradora de Sonreus, a Palma.
Els TETs tindran un cost d'uns 10 milions d'euros i permetran transportar 30.000 tones de residus. Al mateix temps, els 5 ajuntaments eivissencs ultimen plans de xoc per reduir els residus i allargar la vida útil de l'abocador de Canaputx. Ara només queden els darrers tràmits administratius, diuen, abans de posar el pla pilot en marxa. Vicent Marí, president del Consell d'Eivissa.
És més que bé, una vegada s'hagin acabat tots els tràmits burocràtics, ja està tota la infraestructura preparada, la UT responsable, la gestió, doncs ja està en condicions de començar a prestar el servei, igual que ja s'han posat en contacte amb les navieres per tal de que es pugui començar l'operatòria. Està senzillament pendent de qüestions administratives.
Missatge traslladat en el marc del Consell de Baldes, on el president del Consell d'Eivissa, Vicent Marí, també ha dit que reclamaran a l'Estat la cessió del solar de l'antiga comissaria de la Policia Nacional d'Eivissa per construir-hi habitatges per a les forces i cossos de seguretat.
El solar té llicència per construir-hi, però ara mateix, segons ha reconegut Marí, no hi ha cap projecte i tampoc cap compromís del govern central per aixecar-hi un edifici. D'altra banda, a la trobada s'ha fet referència a una futura reunió entre navilieres, l'autoritat portuària i els ajuntaments de l'illa d'Eivissa per gestionar l'arribada de creueristes al port d'Eivissa.
L'Ajuntament de Capdepera esbocarà el quiosquet de la platja de Sant Moll abans de l'estiu, en compliment això de la llei de costes.
La instal·lació té una concessió antiga que fa anys que està caducada i no es pot renovar. El Consistori Gavallí s'havia compromès l'any 2009 a esbocar-lo, però no ho ha posat en marxa fins ara i després de diverses denúncies del GOP. L'Ajuntament de Capdepera té la intenció de substituir-lo aquest mateix estiu per un altre de desmuntable. Núria García, Balassa de Capdepera.
No deixa de ser un ordre de costes que nosaltres hem de complir. Per això, amb habilitat aquests, o sigui, s'ha demanat ja un projecte de demolició i s'ha fet aquesta modificació de crèdit per tenir el crèdit pressupostari habilitat.
A Formentera, el Consell du a terme aquests dies feines de manteniment i condicionament de camins i carreteres per preparar la xarxa viària de cara a l'inici de la temporada.
S'estan fent treballs de reparació a la carretera d'Escap, s'intervé la millora del paviment, les voreres i el ferm, amb l'objectiu de reforçar la seguretat i la qualitat de la infraestructura viària, diu la institució insular. A més, en diferents punts de Formentera s'estan fent feines també de condicionament i millora de camins públics, unes tasques que també es fan al llarg de l'any per garantir que les condicions per circular-hi siguin les adequades.
Més coses, el govern incrementa un 10% el pressupost per a la construcció de la nova escola d'adults de Mo als quarters de Santiago. La despesa autoritzada fregueja els 5 milions d'euros després que el primer concurs quedés desert.
L'actuació prevista dins el Pla d'Infraestructures Educatives es considera imprescindible per donar resposta a les necessitats creixents dels alumnes. Es preveu que les obres tinguin una durada de 14 mesos. Maria Antònia Estarelles, consellera de Presidència.
La nova licitació augmenta el pressupost en un 10% per assegurar la participació empresarial i donar resposta al creixement de l'alumnat.
El centre Joan Mir i Mir havia de ser una realitat l'estiu del 2023, però han estat dos anys paralitzades les obres per la resolució del contracte de l'anterior empresa adjudicatària que havia executat el 15% dels treballs.
Finalment, Palma no serà capital europea el 2031, però seguirà endavant amb els projectes per reafirmar la condició de capital cultural de la Mediterrània. Aquesta és la resposta de Cort en no passar el segon tall de la candidatura. Finalment, la tria es farà entre Las Palmas, Cáceres, Granada i Oviedo.
Poc abans de quedar fora de la cursa per la capitalitat, i com ja havia fet el discurs de la Festa de l'Estendard, el batlle de Palma, Jaime Martínez, ha apuntat que passàs el que passàs, la vàlua de Palma és inqüestionable.
Però més enllà d'aquest reconeixement, Palma ja és una capital cultural en majúscules i lo és gràcies a l'aportació de moltes comunitats, entitats i tradicions que formen part de la vida de la nostra ciutat.
El coordinador de la candidatura de Palma, Toni Riera, que assegura que ha gaudit amb tot el procés, ha confirmat a l'Aviador Divetres Ràdio que això no s'acaba aquí.
Trobar aquest equilibri entre cultura, turisme i al mateix temps també, i per què no dir-ho, aquesta necessitat de transició que té la ciutat, no? Mm-hmm. També en aquests moments. Doncs tot plegat, jo he de reconèixer que per jo ha estat un gust coordinar-la, he disfrutat molt, he pres molt, i vull creure i pensar doncs, que no ha estat feina de bades, i avui el Baladú ho deia, i de fet n'havíem parlat, i la idea és que d'alguna manera doncs, tot això serveixi també per traçar aquesta estratègia, no?
El comitè d'experts encarregat de la tria de la capital europea de la cultura animaven els que havien quedat pel camí la feina, apuntava Tangeam Lacker, la seva presidenta, no s'ha fet debades.
Habéis construido una base muy sólida para el futuro desarrollo cultural de vuestras ciudades y regiones. Muchas ciudades que no han sido capital europea de la cultura se han beneficiado enormemente de continuar el trabajo y la implementación de muchos elementos de su programa y planes de sus candidaturas. Por lo tanto, al margen de qué ciudad o ciudades pasen a la segunda ronda, todos vosotros sois ganadores.
També el director adjunt de la representació de la Comissió Europea a Espanya, Nikos Issaris, tenia paraules per a les candidatures, com la de Palma, que no han passat la tria.
Espero también que su participación en el concurso haya reforzado el papel de la cultura en sus ciudades, que continúen desarrollando los procesos participativos que han puesto en marcha y que sigan fortaleciendo los vínculos con el resto de Europa, aportando así su propia contribución a la construcción del proyecto europeo.
Las Palmas, Cáceres, Granada i Oviedo tenen ara 9 mesos per perfilar les seves candidatures i el desembre sabrem quina és finalment la capital cultural europea de l'any 2031.
Més coses, la Fira de la Caça i del Món Rural ha encetat avui la seva tercera edició amb una proposta que combina afició cinegètica, natura i cultura rural mallorquina. Enguany està dedicada a les modalitats tradicionals de caça de Mallorca, amb especial protagonisme de la caça coll, imatge del cartell oficial.
La cita repeteix escenari a l'Hipòdrom de Sant Pardo de Palma, on es reuniran associacions i entitats vinculades al món rural, que inclou una àmplia oferta d'expositors i animals, com ara cavalls i bestiar autòcton, també nombroses activitats i demostracions de les arts cinegètiques durant tot el cap de setmana, carreres de cavalls, exhibicions de cans de pastura i llebrers, caça amb arc i competició de tir amb fona, entre d'altres. També es lliuraran els premis del concurs de fotografia de caça i es retrà un reconeixement a la trajectòria de persones i entitats. De fet, el padrí d'aquesta edició serà l'exfutbolista Chichi Soler, que serà homenatjat per la seva vinculació amb el món de la caça.
La Federació Balear de Caçadors hi serà present un any més amb una paradeta per informar els socis de les novetats. Per exemple, estan pendents de les al·legacions en el canvi de munició en la caça menor.
Una normativa europea dictamina que en un termini de 3 anys no es podrà usar plom, que s'ha de canviar per una munició més sostenible ecològicament per evitar la contaminació del camp. La seva presidenta, Marta Lletera, s'agraeix el suport del Consell Insular i el govern autonòmic en la reclamació a Europa.
Que molt deixessin allargar, diguéssim, aquesta transició. Nosaltres vam demanar la transició de 3 a 10 anys, sobretot per trobar una munició que sigui segura per emplear en el camp. L'impacte que hagués tingut tot, no només a damunt la casa, sinó que a damunt tot el sector industrial, el sector armer, que no podien fer d'un dia per l'altre.
Una altra fita del sector cinegètic és la prova pilot del Consell de Mallorca per poder caçar en les finques públiques de Sant Fortuny i Tossals Verds. Ha estat un èxit, apunta la federació, i suposarà sumar vedats als espais actuals disponibles per practicar la caça.
I la veritat està molt positiva, perquè fins ara els caçadors no podien anar a les finques públiques. Quan s'ha caçat tota la vida i els accidents pues, no han passat. Claro, gràcies a la legislació que tenim està superregulada. Passa que nosaltres també trobem que la gent pues, té un desconeixement damunt del món de la caça. Les pot crear aquest refús cap a aquesta decisió del Consell, però bueno, ara més que mai poden dir que les finques sí que són públiques.
Quant al calendari, les quotes de captures per enguany encara no s'ha perfilat. Quan es decideixi en el Consell de Caça, que se celebrarà a finals d'abril, es farà públic. Amb tot, aquest cap de setmana els aficionats poden gaudir de la Fira de la Caça i el món rural a l'Hipòdrom de Sant Pardo de les 10 del matí a les 8 del capvespre.
Escoltau l'informatiu matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
L'orgue de l'església de Sant Bartomeu de l'Aró sonarà en unes hores, a les 11:30, la vegada que fa 900 des que s'encetà el cicle als matins de l'orgue. Coincideix l'efemèride amb l'any dels 400 anys del temple catòlic a l'Arona de l'Aró i servirà per retre homenatge a Hans Mankel, el més alaroner dels alemanys, d'acord als organitzadors, gran amic de l'orgue de l'Aró. Es destaca la feina que ell i la seva dona, Sibila, feren per permetre la restauració de l'instrument.
Això és gairebé 20 anys sense interrupcions i prop de 5.000 obres interpretades i acompanyades per més de 130 músics durant aquestes 900 edicions. A l'aniversari d'avui a l'Aró, l'habitual organista, a més de director artístic dels matins, Miquel Bennàsser, estarà acompanyat de la soprano Irene Mas, Maria Fernández, el violoncel, i Miquel Bennàsser Bonnina, la viola de gamba, el flabiol i el tambor. A més, en la primera peça que s'interpretarà farà sonar l'orgue Nofre Morey, que és professor al Conservatori de Palma, mentre que Bennàsser farà, en aquest cas, sonar les xeremies. Entre d'altres, s'interpretaran obres de Bach, de Fauré, d'Arvo Part i una composició de Bennàsser mateix.
Sevilla, tan sonriente, yo me lleno de alegría cuando hablo con su gente. Sevilla enamora al cielo para vestirlo de azul, hasta sordo el Triana y la luna en Santa Cruz.
Y ahora una propuesta bastant diferent. La Fèria d'Abril torna a Palma per quedar-s'hi. Fa 13 anys que no se celebrava a un espai públic i amb ajuda de l'Ajuntament.
Enguany se celebrarà a Sant Fusteret. Del 23 al 26 d'abril, al Batle de la Ciutat, Jaime Martínez ha reiterat el seu compromís amb aquest esdeveniment.
Y que esta celebración vuelva a consolidarse como una cita importante dentro de nuestro calendario festivo y que ya no tenga nunca más marcha atrás. Invito a todos los ciudadanos a participar y disfrutar de esta Feria de Abril de Palma y a compartir una celebración que pone en valor nuestras tradiciones y nuestra cultura compartida.
El compromís públic l'ha agraït el president de la Casa d'Andalusia a les Illes Balears, Rafael del Rey.
Una feria que ha llegado para quedarse, una feria que tenemos que hacer
los palmesanos, los andaluces, una unión para que esto siga. La muestra gastronómica, he dicho antes, cante, nuestros vinos, pero sobre todo una feria auténtica de abril.
La tele nos dice que debemos comprar para empezar a ser felices, que perdiz hay que matar si queremos comer perdices. Pero si al alma la desoyes, el alma se desolla.
I amb la seva mescla característica d'humor, poesia i ritme, el Trui Teatre de Palma acull avui vespre el concert del cantautor malagueny El Canca. L'artista torna a l'illa dos anys després per presentar el seu nou disc titulat La Calma.
I en aquest nou treball, El Canca manté la seva fusió habitual d'estils, on la rumba i el pop conviuen amb influències del rap, el blues i el reggae, un segell propi. El Canca sap traslladar molt bé els directes on el públic sol tenir un paper molt actiu. De fet, en la seva darrera actuació a Palma, els assistents varen arribar a votar dins una urna quines cançons volien escoltar durant el concert. Una nova oportunitat avui vespre, per tant, a partir de les 9, per gaudir de la música d'aquest artista.
El alma se desolla, no jodas la marrana, que haré lo que me dé la gana, pero si al alma la desoye, se desolla, no jodan la marrana, que haré lo que me dé la gana, pero si al alma la desoyes, el alma se desolla, a ver si se me oye, haré lo que me salga de la, haré lo que me salga de, haré lo que me salga de la voz, ya.